Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Segurament pensem que Sant Cugat és una ciutat solidària i que els seus habitants són especialment sensibles amb els més vulnerables, aquells que per una raó o una altra pateixen, ja sigui a prop o a l'altra punta del món. Avui al magazín volem il·lustrar aquesta solidaritat santcugatenca a través de tres dones i tres projectes. Parlarem amb Berta Casas, que ens acompanya a l'estudi. Ella és estudiant de la BAU, del Centre Universitari de Disseny de Barcelona. Berta, bon dia.
Hola, bon dia.
I benvinguda. I també parlarem al llarg del programa amb la Blanca Rigau i la Maria Creixell, que les presentarem d'aquí una estoneta. Però abans volem que escolteu aquesta entrevista que hem fet a peu de carrer per saber de la solidaritat dels santcugatencs.
¿Es usted voluntario o participa ayudando a alguna asociación?
No.
¿Por qué ha participado antes y...?
No.
¿Y...? Si no es por de esto, ¿por qué no participa?
Bueno, porque yo tengo una hija que la han desahuciado y nadie me ha ayudado. Estoy ayudándola yo. Entonces yo no puedo participar con nadie cuando a mí tampoco me ayudan tampoco.
¿Es usted voluntaria o participa en alguna asociación?
Bon dia. En principi no havia participat en fundació, en una fundació de padrinar un nen, Intervida, i al final em vaig donar de baixa quan va sortir tot aquell enrenou que, bueno, que havia malversat fondos.
És vostè voluntària o participa en alguna associació?
Jo l'estiu passat vaig estar al sud de Tailàndia, a la zona de Krabi, i vaig a, bueno, en teoria anàvem a fer de voluntaris, ensenyar anglès a un grup de nens, però vam acabar doncs, fent de tot, mates, ciència, els vam acabar ensenyant doncs, tot el que podíem. I aquest estiu doncs, m'hagués agradat repetir l'experiència a Tailàndia, però no ha pogut ser i segurament faré algun voluntariat aquí a Barcelona, segurament el Cotolengo o alguna associació, ja que l'experiència l'any passat va ser molt gratificant i doncs, m'agradaria repetir-ho.
Voluntari o participa ajudant alguna associació?
Sí.
¿Una asociación local o ve global?
Bueno, no es de aquí, de Barcelona, es de Cuenca. Una asociación que hay de amigos de un pueblo.
¿Es usted voluntario o participa ayudando en alguna asociación?
No.
¿Ha participado alguna vegada o ha hecho voluntariat más cuando era jove?
No he hecho mai.
¿Por qué? ¿No le crida la atención o...?
Bueno, en principi, com que estava estudiant i això, no tenia massa temps i llavors tampoc m'havia posat a mirar ni a interessar-me pel tema.
És vostè voluntari o bé ajuda a alguna associació?
Ara no.
Abans sí?
Sí.
A què ajudava?
A Amnistia.
I per què sí. Ha deixat de...?
Bueno, perquè era quan estava estudiant, no tenia tantes responsabilitats com ara, tenia més temps.
¿Son ustedes voluntarios o bien participan con alguna asociación?
No, nada. Somos... nulos, en ese sentido.
¿Por qué no les llama la atención o porque nunca han tenido la oportunidad?
Antes a la Cruz Roja dábamos, pero luego ya teníamos a quien dar y dejamos ya también de dar.
¿Es usted voluntario o ve ayuda a alguna asociación?
Sí, bueno, yo sí que faig voluntariat, estic a un esplai de Sant Cugat, els dissabtes i ara l'estiu també, al casal, i bueno, l'any passat sí que vaig fer alguna més així d'anar fora. Vaig anar al Marroc amb una amiga i vam estar a un orfelinat amb els nens.
Doncs aquesta és la mostra de carrer que hem recollit per iniciar aquest tema d'avui i que ara donem continuïtat amb aquests exemples que tenim i que volem compartir amb vosaltres. Un d'ells el protagonitza la Maria Creixell. Ella és santcugatenca, viu a Sri Lanka i ha engegat una campanya de micromecenatge per ajudar els afectats per les pluges torrencials de fa 10 dies. Ara mateix, Maria Creixell, molt bon dia. Quina és la situació al país?
Hola, bones. Doncs mira, la situació és bastant millor, evidentment, que fa 10 dies. La majoria de gent, o molts d'ells, ja han pogut tornar a casa, estaven com en refugis, però això no vol dir doncs, que la seva situació sigui gaire bona. Molts d'ells encara tenen la casa inundada o, per exemple, hi ha molts escolars que no han pogut tornar a les escoles o bé perquè van estar afectades per les inundacions, o bé perquè han servit com de camps de desplaçats, o bé perquè encara serveixen com de refugis, i perquè han perdut molt material, també hi ha necessitats mèdiques, vull dir que estem en procés, diguéssim, de tornar a la normalitat, però queda molta feina per fer.
Per què decideixes fer aquest pas? Què és el que et va moure a crear doncs, aquesta campanya? És que les administracions o el govern no fan prou?
No és que no facin prou, és que pensa que hi ha com a mínim 300.000 persones afectades. És a dir, és un país, si el veus al mapa, és petit, però hi ha molta gent i, per tant, és difícil arribar a tot arreu i hi ha moltes institucions implicades, però també hi ha molta gent afectada i moltes necessitats. Doncs, com et dic, no només són les famílies, sinó les escoles, petites clíniques que han quedat afectades. És a dir, és molt difícil arribar a tot arreu. Sí que és cert que potser va mancar una mica de coordinació o la primera resposta del govern, que va tardar una mica més, i potser va ser la societat civil qui es va implicar més de pressa. Però jo, per exemple, he pogut estar en contacte amb el Ministeri de Salut perquè sé que es necessiten certes medicines o certs materials mèdics i ràpidament me'ls han facilitat. És a dir, que potser en altres llocs és més complicada aquesta connexió i aquí responen bastant. El que passa que és molt difícil arribar a tot arreu, jo crec. I ho vaig decidir perquè em vaig trobar, diguéssim, arribava una amiga just al cap de setmana del 14 i 15 i em truca amb totes les pluges, em va canviar el recorregut i jo, bueno, de fet, jo vaig anar a viure a Sri Lanka doncs, per treballar amb una ONG i, per tant, suposo que ja de per si estic sensibilitzada amb el tema de la cooperació, amb el desenvolupament i, doncs, temes més socials. I en vista de la situació vam intentar anar a alguns llocs que ja vam veure desprendiments de terra i on vaig començar a fer una idea de quina podia ser la situació. Parlant amb altres amics també em van dir que s'havien començat a moure coses, a col·laborar amb altres joves i així. I bàsicament vaig creure que com a ciutadana, diguéssim, ara mateix de Sri Lanka, també me'n podia implicar i podia fer alguna cosa. No sé estar-me de braços creuats, suposo. I vaig decidir fer el que pogués doncs, per aportar el meu gra de sorra.
Explica'ns quina ONG és amb la qual tu hi estàs col·laborant i quina tasca és la que feu.
Aquí hi ha dues coses diferents. Jo treballo per una ONG que es diu Educate Lanka, que estem en temes d'educació, però això, la campanya, diguéssim, per les inundacions, la faig en contacte amb diverses organitzacions de joves i amb voluntaris en concrets amb que estem en contacte amb el govern per saber les necessitats i allà en podem aportar més coses, diguéssim. Uh-huh. Vull dir que la meva feina sí que és amb una ONG en concret i amb la segona el que faig és recollir fons i estem també gestionant un esdeveniment a Colombo, gestionar coses per recollir fons i destinar-los allà on és més necessari en cada moment.
L'objectiu econòmic l'heu fixat en 500.000 euros i em sembla que ja porteu poc més de 300.000. Quants dies diries que us queden per aconseguir el que us heu proposat?
Són 500 euros i portem gairebé 300, no 300.000 ni 500.000, ja voldríem, però no crec que haguem de ser tan ambiciosos.
Sí, doncs... Us falten uns quants encara.
Sí, sí, però bueno, tot i així, en una setmana doncs, hem aconseguit 300 euros dels 500 que creiem que necessitarem. Simplement és perquè és per començar com a poder comprar materials escolars, a donar un cop de mà doncs, a les escoles que han quedat damnificades doncs, per pintar, a reparar temes elèctrics, a dotar de material com pissarres, llibres, guixos, el que sigui, a més d'equipar els nens. Doncs creiem que amb els 500 euros aquests i el que puguem anar fent aquí podem començar doncs, a fer totes aquestes coses i la idea és fixar-nos en una escola petita rural que segurament no haurà tingut tanta atenció doncs, d'organitzacions més grans o del govern perquè se centren en llocs on hi ha més gent afectada i aquí a poc a poc anar intentant doncs, que tot torni a la normalitat i a través d'aquests estudiants, diguéssim, ajudar totes les famílies, perquè creiem doncs, que a través de l'educació ajudes a tota la societat, ajudes a tota la comunitat i doncs, que si aquests nens ja compten amb algú que els proporciona aquests materials, les famílies no se n'hauran de fer càrrec i per tant també contribueixes a l'economia familiar i que les famílies a poc puguin tornar a la normalitat.
De quina manera es pot contribuir a aquesta campanya de micromecenatge?
Doncs mira, d'entrada tinc la pàgina web al gofundme.com/lifeafterthefloods, que és on recullo fons, i també doncs, estem gestionant amb gent d'aquí a Sant Cugat doncs, perquè també falten medicines, i doncs, per exemple, no sé, potser des d'aquí, des de la ràdio, podeu fer de punt de recollida i que les farmàcies o les clíniques més petites, doncs, si tenen material que els sobri, i poden portar-lo aquí. Ma mare és estupenda i s'ofereix a portar-ho cap a Sri Lanka, enviar-ho com sigui. I si no, podeu contactar amb mi, vosaltres teniu el meu contacte i qualsevol ajuda és benvinguda. El més fàcil és el GoFundMe, però no estem tancats a res. Qualsevol ajuda, ni que sigui compartir la campanya, ja ens serveix.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Maria Creixell, des de Sri Lanka, gràcies per haver atès la nostra trucada i endavant amb aquesta feina. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bon dia. I ara continuem. Ens anem des de Sri Lanka a Indomeni. Allà hi va anar la Blanca Rigau, que és inspectora del Servei de Salut Pública del Vallès Occidental Oest. Blanca, molt bon dia.
Bon dia.
Tu per què i quan decideixes viatjar a Idomeni?
Bé, jo decideixo anar a Idomeni perquè per les notícies m'arriben unes situacions increïbles i rocambolesques que tinc ganes doncs, de veure amb els meus propis ulls. Aprofitant que un amic està allà i que em diu que fan falta tantes mans com siguin possibles, doncs decideixo anar-hi.
Mm-hmm. No vas sola?
No, hi vaig amb dos companys més de feina.
Uh-huh. Per tant, és un viatge que no fas així a la babalà, ja tens un contacte, ja saps on vas, i amb què et trobes?
Bé, doncs em trobo en una situació indignant, increïble, sobretot pel fet de que estic trepitjant casa meva, és a dir, terra europea i a molt poca distància d'on visc jo. Això és el que més em sobta. Pel que fa doncs, al voluntariat, hi ha moltes organitzacions petites, gent que arriba diàriament amb motxilles per oferir-se el que convingui, gent que arriba amb autostop i bueno, doncs, a pocs quilòmetres del camp hi ha un petit hotelet ocupat totalment per voluntaris. Els que no caben a les habitacions els deixen acampar en un pati, i cada dia a les 8 del matí i a les 8 del vespre les associacions que estan al camp i necessiten mà d'obra passen per aquest hotelet a reclutar gent.
Amb quin propòsit marxaves? Quina era la teva idea?
La principal, ja que hi anàvem amb molt pocs dies de temps i no sabíem exactament què ens trobaríem ni en què treballaríem, la principal era recollir el testimoni del que estava passant per difondre'l.
I per això, amb les fotografies que vau fer, heu preparat un reportatge amb aquestes imatges del camp de refugiats que heu titulat Idomeni, la vergonya d'Europa. Suficient per denunciar el que ja portem dies veient en aquestes imatges a la premsa i també als programes de televisió, no?
Sí. I per fer doncs, el vídeo aquest, que el tenim penjat al YouTube i que esperem doncs, que el màxim de gent possible el faci circular, doncs vam demanar al Víctor Alexandre, escriptor de Sant Cugat, després d'explicar-li la nostra experiència, si ell ens faria el guió. I així ha estat.
Efectivament, amb la col·laboració d'aquesta casa, de Cugat.cat, que va ser precisament on es va enregistrar aquesta veu en off. Un cop de tornada a Sant Cugat, aquesta situació i aquesta experiència, t'has peronat a continuar treballant en el tema i respecte a la situació dels refugiats?
Sí, ara el que estem fent doncs, els tres integrants és explicar el que vam veure i així doncs, ahir, per exemple, el Departament de Salut es va fer una jornada i vam presentar el vídeo i vam explicar la nostra experiència i ens hem ofert diferents ajuntaments i entitats per anar-ho a explicar.
I a banda d'explicar aquesta experiència, algun altre pas més que teniu intenció de fer?
Bueno, estem ara recollint informació perquè el camp d'Idomeni es va desmantellar i molts refugiats van acceptar la proposta del govern grec de pujar els autocars que els esperaven i anar als camps de refugiats legals, diguem, del govern, que són camps oficials tancats i militaritzats. Però molts dels refugiats no van voler i, per tant, s'han distribuït en altres camps més petitons, il·legals, que hi segueix havent i que estan suportats pel voluntariat. Per tant, estem recollint informació de què es pot fer, de si fan falta mans en aquests camps i potser ens plantejaríem doncs, algun altre dia tornar-hi.
O sigui que continueu immersos en el tema. Tu que ho has viscut en primera línia, què hi has vist? Com està la situació des d'aquí, des de casa nostra i allà en el lloc dels fets? Què més pot fer la societat civil davant la passivitat i aquesta falta d'humanitat que estem veient dia a dia de la classe política europea?
No ho sé, no sabria què dir-te, però, per exemple, una de les coses és vigilar molt bé els polítics que votem. perquè doncs, són els nostres governs els que estan mantenint aquesta situació aturada. Aquest seria un primer pas. Després doncs, es poden fer moltes coses, si hi ha actes participari, si hi ha manifestacions participari, si algú hi vol anar, sempre s'hi pot anar, encara que sigui a recollir testimoni o a fer petits projectes individuals. L'altre dia vaig veure un vídeo que em va agradar molt, molt petit, d'una noia, un estudiant molt jove, que es va presentar allà amb una motxilla i havia comprat al seu país 8 quilos de les espècies que es fan servir a Síria habitualment per cuinar. Per tant, ella visitava les famílies i a cada família els hi regalava una cullerada de cadascuna de les espècies perquè almenys durant unes quantes menjades poguessin tornar a sentir l'aroma i el sabor de la seva terra. Mm-hmm. És a dir, que coses doncs, en podem fer moltes tots.
I tant. Doncs Blanca Rigau, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per difondre-ho.
Bon dia. I ara ens quedem aquí a Sant Cugat, però de fet viatjarem també amb el record d'aquesta experiència fins a Rio de Janeiro. La Berta Casas, a qui hem saludat al començament d'aquest espai, ella és estudiant de la BAU, del Centre Universitari de Disseny de Barcelona, i se'n va anar a fer un projecte relacionat amb els seus estudis que porta per nom Bosé Arte. Berta, explica'ns en què consisteix aquest projecte.
Hola, bon dia. Doncs aquest projecte està basat en la transformació social a partir de l'art urbà. Llavors es va dur a terme durant desembre... No, durant desembre-gener és quan vaig anar per segon cop. Llavors ara el que volem fer és continuar-lo.
Uh-huh. Aquest és un projecte personal teu? És un projecte dels estudiants d'aquest grau?
Doncs BAU és un centre que parteix de la base que creu que el disseny com a transformació. Llavors el que vaig fer, arrel de començar a estudiar allà, va ser dirigir-me a la cap d'estudis i dir-li, escolta, he estat a Rio de Janeiro, he vist la desigualtat, he vist que necessita molta ajuda, igual que en molts altres llocs, i vull anar allà, vull participar-hi i vull fer un projecte.
O sigui, tu vas triar el lloc?
Sí, completament.
Perquè hi vas anar per primera vegada com a viatge de plaer?
No,
o com?
Em vaig agafar un any sabàtic i me'n vaig anar a fer la volta al món. Llavors el meu últim país va ser Brasil. Llavors em va cautivar d'una manera que va ser, jo aquí haig de tornar. I haig de tornar amb un projecte i vull ajudar. I llavors a partir d'aquí em vaig posar en contacte amb locals i vaig començar a derivar el meu projecte a Bosé Arte, a la favela de Bangú.
La favela 48, no? Que és sí, com es coneix?
Sí, exacte.
Una favela és com un barri de barraques als suburbis de la gran ciutat on hi viu gent amb escasses possibilitats i escassos recursos, no?
Totalment. Bangú i justament la favela 48 és la zona més calorosa de Rio de Janeiro. Llavors ningú vol anar cap allà. I al veure'm a mi... O sigui, primer em vaig tenir que posar en contacte amb els traficants d'allà per si m'acceptaven, perquè també és un problema el tema que jo sóc blanca.
Vas haver de negociar?
Sí, em van fer una proposta. Em van dir, tu vols treballar en aquesta favela, oi? I vaig dir sí. I em diu, doncs el que has de fer és pintar el mur de la primera façana per on passen els policies i allà vull que ho pintis i si ens agrada i el poble t'accepta, tu podràs continuar el projecte. I llavors, clar...
Quin repte, no?
Sí. Llavors vaig anar allà amb els pots de pintura... I anàvem amb una amiga argentina, una catalana que em va acompanyar, i amics brasilenys, ens vam posar, vam començar a pintar, i ens van acceptar, ens van convidar a menjar, i va acabar sent una festa, i van dir, val, pots entrar i pots estar segura aquí.
Mm-hmm. Tens un vídeo penjat a...
Sí, això és el que anava a dir. Tinc
a
un vídeo.
Es pot veure?
Totalment, es pot veure en Vimeo, també tinc la pàgina de Facebook, i també tenim un crowdfunding que es diu Bosé Arte.
Que recolliu diners per continuar aquest projecte?
Sí, el primer projecte el vam fer com transformació social a partir de l'art urbà, on el que fèiem és que els nens eren els propis artistes, no volíem arribar allà i crear-ho nosaltres. Era algo que volia que creiéssim, que ells que ho fessin, no? I llavors ara el que volem fer és jugar més amb el tema d'arquitectura i amb els materials que tenim a les faveles, a veure on podem arribar, què podem fer, i continuar amb aquest intercanvi social entre ells i nosaltres, no?
I continuaries treballant a la favela 48?
No, a la favela 48, arrel del meu projecte, s'ha fet una escola cultural. Llavors, creiem que el projecte no es tracta d'anar allà i inculcar-ho tot, es tracta de posar una petita llavor I llavors d'aquí que continuï creixent. En aquell projecte es van donar compte els habitants de la favela que si s'organitzaven podien tirar-ho endavant ells, que no requeria tants diners, era més una organització que no pas crear algo diferent. I llavors ara en aquesta favela ho vam deixar així i el que volem és anar continuant en faveles que ningú vol anar i donant aquesta petita essència i sobretot en els nens petits. Els nens petits d'allà, que tenen molts pocs recursos.
I hi ha molts nens.
Molts.
Perquè són moltes... famílies nombroses. Teniu l'exemple sí. en aquest vídeo que hi ha penjat d'una dona que té 7 o 8 fills,
sí.
no?
Sí, sí, sí. I a part és que pots veure que tenen moltíssima il·lusió, que tenen moltes ganes de tenir un futur com nosaltres, un futur digne, i només per al sistema on estem ells han d'estar allà i no tenir recursos i nosaltres ser privilegiats, no? Llavors aquí és on, arrel de veure tanta pobresa i injustícia en el món, dir, ostres, nosaltres som tan afortunats, per què no donem una mica de, no de diners, sinó del nostre temps amb ells, per crear alguna cosa?
Uh-huh. Ells van ser els protagonistes d'aquesta iniciativa perquè, com deies abans, us van ajudar a pintar i no només el mur de la favela, després vau fer altres,
sí, exacte.
Altres murals per dins, no?
Sí, 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 sí. O sigui, el primer mur el vam fer nosaltres, que va ser...
El d'acceptació, no? Per part de...
Sí, el d'acceptació.
Sí.
I els altres ho van fer completament els nens. Hi havia diferents grafiters i artistes que van decidir venir de manera voluntària, i llavors els nens es van posar allà a pintar. I també una cosa que vull destacar del projecte és que amb aquesta experiència creem nous estímuls i nous pensaments, però es materialitza. Aquells carrers on va morir gent, ara aquests nens, quan passin per allà, diran, mira, això ho he fet jo, mira, això és el que vull ser, mira aquell dia, no? Queda materialitzat.
O sigui que aquest projecte tindrà continuïtat. I quan te'n tornes a Rio?
D'aquí 20 dies. D'aquí 20 dies me'n torno cap allà, i ara, sobretot amb el tema de les Olimpiades, a veure què passa.
Molt bé, doncs, Berta, moltíssimes gràcies també per haver vingut avui al Sant Cugat a Fons a compartir aquesta experiència i que continuem davant el projecte, que es vagi fent gran.
Val, moltes gràcies.
Gràcies i bon dia. Arriben ara les notícies i després de la informació nosaltres continuarem amb la segona hora del Sant Cugat a Fons.
Sant Cugat a Fons.
Les novetats dels grups santcugatencs a cugat.cat. Pam de fang. Les novetats dels grups santcugatencs a cugat.cat. Octavi Coronado Trio. Please don't tell me how I feel. Please don't ask me what to do. I fall in love with you. I fall in love. A cugat.cat.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.